Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
La millor defensa de la Lliga posa a prova diumenge el bon moment que travessa el centre d'esports Sabadell. Demà passat a la Nova Creu Alta es veuran les cares un equip, l'Arlequinat, que suma dues victòries consecutives contra un altre, el Club Deportivo Teruel, que només ha encaixat 4 gols. I atenció, 3 d'aquests 4 van ser en el primer partit. Si una cosa caracteritza l'equip de Dani Asso és la fortalesa defensiva que estan exhibint fins ara. Però compte, que com ha dit fa uns minuts Toni Saligrat, l'entrenador arlequinat, tampoc és un equip ultradefensiu, sinó més aviat un rival que busca molt tenir la pilota, manar des de la possessió i quan no la tenen, això sí, són molt eficaços al darrere. Evidentment, també tenen carències i aquestes passen per la manca de punteria al davant, amb només 4 gols a favor. El centre d'esports, per fer-nos una idea, n'ha fet 6 en els dos darrers compromisos. Duel de contrastos, per tant, números en mà i duel que podria suposar el retorn a una convocatòria, aquest cop sí, del capità Miguel González. Com a mínim ja està disponible, ja ha entrenat amb el grup i ja ha completat les dues últimes sessions senceres al mateix ritme que la resta. Per tant, ja serà cosa de Toni Saligrat si l'inclou o el deixa fora una setmana més.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al capdavant de la tècnica del programa, un dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia d'aquest Sabadell-Teruel amb els dos entrenadors i amb les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. Tindrem les prèvies del Lloret Sabadell Nord i del Mercantil Atlètic Segre. També va ter polo amb una altra de doble ració de Lliga Premat a Can Llong i el retorn de la Primera Nacional d'handbol al Pavelló de Gràcia, entre altres coses. Per cert, també tenis taula, Jordi Morales juga d'aquí a una estona aquesta tarda als quarts de final del Mundial Paralímpic d'aquest esport.
I fora de l'hotel?
Sortejats als setzents de final de la Copa del Rei, ja amb equips de primera divisió i a doble partit, el Barça es retroba amb la Cultural Leonesa i el Sant Andreu amb l'Atlético. D'altres creuaments són Cádiz Espanyol, Alavés Girona, Ebro València o Melilla Real Madrid, entre molts d'altres. Avui també arrenca la novena jornada de primera divisió a les 9, a Balaïdos, Celta Alavés. A la mateixa hora, però a segona divisió, Elche Màlaga. I Marc Márquez pot ser campió del món a MotoGP aquest cap de setmana a Motegi, al Japó. De moment, els entrenaments, el més ràpid és el seu principal perseguidor, Andrea Dovizioso, l'italià. El Cerverí té el quart millor temps de moment. El Barcelona l'Assa jugarà avui la final de la Superglof d'handbol. L'equip de Xavi Pasqual es veu les cares amb el Fuchse Berlín a les 6 a Doha, al Qatar. Els blaugranes són els vigents campions del torneig i en cas de revalidar-lo seria el seu quart títol. I els dos minuts que resten per jugar-se de la final de l'Europeu d'hoquei patins femení ja té data. Serà l'1 de novembre a Meallada, Portugal, allà on es va suspendre aquest Espanya-Portugal amb triomf per la mínima del combinat estatal per culpa, per recordem, dels efectes de l'huracà Leslie. Per últim, primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet del Barcelona a l'Assa després de dues desfetes foranes seguides. Al primer partit en el Palau, l'equip de Pesic es va imposar ahir per 10 punts de diferència, 83-73, al Bayern de Munic. El millor blaugrana va ser Ante Tomic amb 18 punts, 5 rebots, 5 assistències.
Han parlat en les últimes hores
Marc Márquez a Televisió de Catalunya en la prèvia del Gran Premi del Japó.
Igual que sempre, tenim l'avantatge o la tranquil·litat de, sí, hem de ser conscients de que és el primer punt de partit, però, bueno, queden 4 curses per davant, si no pot ser aquí, doncs intentarem a la següent, però bueno, l'objectiu ve ser el mateix, no?, durant tot el cap de setmana, intentar lluitar per la victòria el diumenge.
I a les xarxes socials.
Les imatges del retrobament ahir dels Olímpics a Mèxic 68, ara fa mig segle, entre els quals els representants del Natació Sabadell, Miquel Torres, Vicenç Brugat, Mari Pau Coromines i Santiago Esteve. Va ser ahir al Museu Olímpic, organitzat per la Fundació Barcelona Olímpica, i les podeu trobar a @radiosabadell.
Avui celebra el seu aniversari
l'exarlequinat Raúl Tamudo, un mite de la història perica del Real Club Deportiu Espanyol, que avui arriba als 41 anys.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts, 22, 23, 24 segons per sobre de les dues. Entrem en matèria. Avui divendres, dia de prèvia, amb una miqueta més de tranquil·litat que fa un parell de setmanes, 3 i 4 enrere, amb el Sabadell, que ha agafat la inèrcia guanyadora, que ha donat amb la tecla i que, mica en mica, va redreçant el rumb i va millorant la seva situació a la classificació del grup 3 de segona divisió B. Marc Pijuan, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Adri.
Avui l'equip s'ha exercitat a Olímpia. Tot seguit ha comparegut, com és habitual els divendres, el tècnic de Torrent, Toni Saligrat, a la sala de premsa de la nova Creu Alta, parlant una miqueta sobre aquest partit contra el Club Deportivo Teruel, contra la millor defensa del campionat. Després en parlarem amb tots els números i amb el Miguel Ángel Rodríguez, però així d'entrada, què és el més destacat del que ha dit avui el valencià?
Doncs mira, certament ha fet referència, òbviament, a aquests números del Teruel. Durant tota la setmana també els jugadors, doncs, ja han apuntat aquests números defensius, sobretot tan i tan bons del conjunt de Dani Asso. Abans, però, també li hem preguntat per aquesta sensació de punt d'inflexió que aquestes dues derrotes, que aquest partit i mig, com m'agrada a mi dir, de la segona part de l'Espanyol i també el partit contra l'Ebre, doncs, que sembla que ha fet revifar el centre d'esports Sabadell. De fet, Pedro Capó aquesta setmana en roda de premsa ell deia que tenia aquesta sensació també, que dins del vestidor la tenien, eh? Va fer servir aquella metàfora de tenir el vent a favor. Li hem preguntat a Toni Saligrat si ell tenia la sensació de que ara sí l'equip havia fet aquest canvi de xip tan necessari per començar a aconseguir victòries. Aquesta és la seva resposta.
L'equip no sol està fent moltes coses bé que abans també les feia, sinó que a més està guanyant. I que el futbol una mica està sent just amb els mèrits de l'equip. Potser han hagut partits al començament que hem merescut més i hem rebut molt menys, i potser els darrers partits igual no hem merescut tant i hem rebut molt. No ho sé, no? Però sí que tenim aquesta sensació, no? de que la Lliga està... i els resultats estan sent una mica justos amb nosaltres, amb tot el que aquest equip fa bé.
Doncs una paraula, justícia, la que ha destacat avui Toni Saligrat en la prèvia d'aquest enfrontament contra el Teruel. Diu que estan sent mereixedors d'una situació millor que la que tenien ara fa algunes setmanes i, per tant, assegura el tècnic del centre d'esports que el futbol està sent just amb el seu conjunt i amb els mèrits que han fet en aquest inici de campionat. Redreça el rumb al Sabadell i, a més, sembla que aquest cop sí, Marc, amb tota la plantilla disponible, el que no vol dir una altra cosa que un cop ja Nico Del Monte porta un partit jugat, ja ha complert la sanció, no hi ha cap tocat, etc. Miguel González era l'únic interrogant gran, recordem. Es va lesionar a Conca, a la Fuensanta, contra la balompèdica conquense. En teoria eren 2, 3, 4 setmanes per una distensió al genoll dret. Li ha costat un pèl més, però... de moment, bones notícies, no, Marc?
Sí, sembla que en principi Miguel González, de fet, ha pogut entrenar aquesta setmana amb l'equip. Els dos últims entrenaments, ho direm bé, els ha fet complets. Per tant, bones sensacions la del capità. Bàsicament, se li agrada el que ha dit és que a vegades hi ha lesions que poden anar bé i que tot flueix correctament i fins i tot pots escurçar el temps de recuperació, i al contrari, n'hi ha d'altres que sense anar malament ni passar res extraordinari, doncs la cosa s'allarga. I també ha fet servir la paraula prudència, en el cas de Miguel González, que no s'ha volgut en cap cas arriscar amb el central terrassenc. Nosaltres hi podem posar dos asteriscs, Adri, són la presència de Manuel Gato i Néstor Querol, bàsicament perquè tots dos avui els hem vist i escoltat força constipats, De fet, el castellonenc sortia gairebé ronc de la nova Creu Alta, en canvi Manuel Gato sortia allò tossint bastant fort, en principi, però no ha de ser problema, sí que posem aquest asterisc en aquest cas de Manuel Gato i Néstor Querol, que doncs en aquests dies arrosseguen un constipat, qui no està constipat aquests dies,
sí.
Doncs ells dos també ho estan esperant, però en tot cas diumenge haurien d'estar disponibles pel tècnic de Torrent. Un Toni Saligrat que de fet s'ha mostrat satisfet de tenir tota la plantilla a la seva disposició, de poder triar i remenar entre els seus jugadors, i de fet ha dit que aquesta ha estat una de les claus dels dos últims triomfs del seu equip.
Pots fer variacions amb l'11 i que no es noti gaire, com tu has dit, però després hi ha una altra cosa que encara és més important, no? I és canviar el signe del partit si el partit no porta el signe que tu vols, no? I crec que ens ha passat les dues darreres setmanes, i que ens ha passat més vegades, encara que no hem aconseguit resultats positius. Tenim un equip que ens permet buscar el millor 11 per aquell moment, i a més si durant el partit les coses no van com nosaltres esperem o necessitem d'altres coses, tindre recursos a la banqueta. I això per l'equip i per l'entrenador és algo extraordinari.
Doncs el famós fons d'armari, que s'ha de dir que ja ho va dir en la prèvia de l'inici de la Lliga, la pretemporada, Toni Saligrat, que ara ho ha tornat a lluar i que assegura que es nota i molt a l'hora de doncs, fer front als diferents contratemps que poden anar sorgint al llarg d'una temporada, avui un dia més fent referència a aquesta qüestió, Toni Saligrat. De seguida marxem cap a terres aragoneses, ens escolta ja l'entrenador del conjunt del Club Deportivo Teruel, Dani Asso, però abans sospito i molt que Toni Saligrat evidentment també ha parlat avui en roda de premsa d'aquest conjunt aragonès, que és una de les sorpreses positives d'aquest inici de campionat, que de fet suma un punt més que el Sabadell a aquestes alçades, que no està malament d'anar recordant-ho, també que ve de terrenys de joc com el Collao, com el Rico Pérez, on ha fet grans partits, on no ha perdut i de fet ha guanyat el camp del que era el líder en aquell moment imbatut, el Hércules Club de Futbol. Què ha dit Toni Saligrat del conjunt aragonès?
Doncs, òbviament, lluances cap a l'equip de Dani Asso, lluances sobretot, un equip que diu que és molt efectiu en les dues àrees, més sobretot en la seva pròpia, però també ha volgut remarcar que aquests 4 gols a favor doncs, li han donat fins a 11 punts, per tant, també efectivitat en l'àrea ofensiva. De fet, aquests 4 gols en defensa són la seva millor xifra i també ha volgut remarcar el tècnic que no només apunta al fet de la defensa, també diu, i ho ha volgut remarcar, el fet de la porteria. Diu, els rivals potser els hi han arribat, els hi han fet ocasions, però és que els dos porters fins a aquestes alçades de temporada han estat molt i molt bé i també ha volgut remarcar el tècnic de Torrent. Un Toni Saligrat que també ha apuntat que diumenge diu que no ens hem d'esperar pas un Terol tancat en defensa, sinó tot el contrari.
A diferència de lo que pot imaginar la gent que no hagi vist el Terol, igual es pensa que és un equip que surt a replegar-se i li dona la iniciativa i la pilota al rival, i no és així. És un equip que vol la pilota, que té un molt bon tracte de pilota, i sí que és cert que amb aquesta possessió de pilota, amb aquesta aposta per tindre la pilota i ser protagonista d'ella, els està costant moltíssim fer gols, però no és un equip que li dona la pilota al rival i juga a especular, que va, ni molt menys.
Ni molt menys, i la veritat és que, mira, per exemple, per fer-nos una idea, l'últim rival que el va patir a casa, entre cometes això de patir, va ser l'Alcoyano. Vam coincidir ara fa uns dies amb membres de l'expedició del conjunt alacantí i ja ens deien que compta amb aquest Teruel, que no és com sembla si només analitzes la seva xifra, sinó que també juga i juga una bona estona a futbol. Per tant, veurem quina és la proposta del conjunt aragonès i de seguida li preguntarem al seu entrenador. Marc, per sentenciar, per rematar la informació arlequinada, horari de tota la vida a casa.
Re, molt bàsic. Diumenge a partir de les 5 de la tarda, com sempre, des de mitja hora abans de la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, aquest centre d'esport Sabadell, Club Deportivo Teruel.
Més informació d'aquí a una estoneta a radiosabadell.fm. Gràcies, Marc. Fins ara.
Fins ara.
Minut i mig i un quart de 3 de la tarda en directe a Ràdio Sabadell, l'Hotel Suís, repassant tota la prèvia, totes les informacions d'aquest Sabadell-Teruel, i ara el que fem és marxar cap a terres aragoneses. Dani Asso, entrenador del Club Deportivo Teruel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos ha sorprendido, Dani, leer en el Heraldo que vives en Jaca, a más de 300 kilómetros de Teruel. ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Sí, bueno, yo soy de Jaca, yo vivo en Jaca y bueno, el Teruel es verdad que el equipo reside en Zaragoza, porque la mayoría de jugadores o son de Zaragoza o los que vienen de fuera viven en Zaragoza, y entrenamos en Zaragoza, que es verdad que la distancia de Zaragoza a Jaca ya no son 320, sino son 125, que para ir a entrenar, pues bueno, es distancia, pero no es lo mismo que si tuviera que ir a Teruel, que yo veo, sería inviable.
Pero entre unas cosas y otras te pasas la vida en el coche, ¿no? Porque si son ciento y pico kilómetros para entrenar, 300 y pico para jugar en casa...
Sí, sí, así es, ¿no? Que es un gran esfuerzo, ya el año pasado lo hicimos así y la gente me preguntaba que cómo lo hacía, pues bueno, pues al fin y al cabo pues con mucha ilusión, con muchísimas ganas, al final cuando lleva tanto esfuerzo, lo haces con ese sentimiento y con esa pasión que tengo por el fútbol, pues bueno, pues todo es mucho más llevadero, pero está claro que ya no solo es el tiempo que tienes que entrenar o en casa para preparar las cosas de entrenamientos o de partidos, sino que el tiempo límite es la carretera. Por lo tanto, pues bueno, es verdad que los que vivimos en sitios más alejados y encima, en este caso mío, tengo una empresa familiar, pues todavía lleva más esfuerzo.
Y que en Jaca no se vive mal, ¿no? Tampoco.
No nos quejamos nada, que es un sitio muy muy cómodo para vivir, mucha tranquilidad, sitio turístico, que también tenemos la verdad que mucho ambiente en las épocas buenas. Bueno, por lo tanto es un sitio que la gente que viene de fuera lo valora y muy cómodo. Muy cómodo
y mucho frío también, ¿por qué no decirlo? Que los que sois de allí estáis acostumbrados, pero también allí el invierno aprieta. Por cierto, ya como curiosidad, ¿en qué parte, en qué instalaciones entrenáis en Zaragoza?
Sí, pues entramos en el campo del Villanueva de fútbol, que es un club de tercera división de aquí de Aragón, y tiene instalación nueva, que bueno, que nos da todas las facilidades del mundo. Tenemos todas las mañanas a disposición el campo para nosotros entero y bueno, es una instalación cómoda para entrenar y es de nueva generación, por lo tanto es un lujo entrenar allí.
Supongo que eso se hace para favorecer también a la hora de fichar jugadores, a la hora de mover un poquito el mercado de Aragón también, que quieras o no, una ciudad grande como Zaragoza pues tiene más futbolistas donde pescar y supongo que se hace por eso. ¿En Teruel ha habido alguna queja porque el equipo no entrena en casa o no?
No, bueno, al fin y al cabo es lo que dices, ¿no? Es tema también de presupuesto, ¿no? Al final, el mercado de jugador aragonés pues reside en Zaragoza. Cuando quieres tener plantillas tanto en tercera división como en segunda B con jugadores aragoneses, pues el núcleo reside en Zaragoza. Si los tienes que llevar a vivir a Teruel y con el gasto que eso conlleva, pues encarece mucho, ¿no? De esta manera, pues bueno, pues te garantizas que la mitad de la plantilla o el 60% sea de Zaragoza o alrededor y tenga su alojamiento porque viven en casa y ya no tengas que pagar el alojamiento de casi el 100% de la plantilla que si viviéramos en Teruel pues tendría que ser de esa manera.
¿Ha cambiado mucho la dinámica de grupo, un poco vuestra vida después del ascenso, el club también o no?
Bueno, creo que seguimos haciendo las mismas cosas, ¿no? Seguimos siendo los mismos, la misma directiva, el mismo cuerpo técnico, mantenemos un gran número de jugadores del año pasado, la forma de trabajar es similar, lo único sí que es verdad que contamos con el apoyo de la Sociedad Deportiva Huesca. Nosotros este año somos filial de la Sociedad Deportiva Huesca, un gran apoyo para nosotros, sobre todo a la hora de confeccionar la plantilla, y en ese aspecto pues bueno, a todo lo bueno que teníamos ya el año pasado, hemos sumado esa gran ayuda de un club que también está haciendo las cosas y que por eso está en la primera división, por lo tanto pues bueno, eso es lo que más ha variado el club.
Tú ya sabes lo que es visitar la Nova Creu Alta. Con el Girona es cierto que no he encontrado ningún precedente como jugador, si no es así me corriges, pero con el Huesca, siendo tu defensa titular aquel día, 9 de septiembre del 2001, ha llovido desde entonces, 2-1 para el equipo entrenado por Pere Valentí Mora, goles de Joan Pallarés, de Jordi Capilla y para los aragoneses Roberto Ramos en el último minuto. ¿Cómo recuerdas el estadio?
Bien, pues guardo un muy buen recuerdo, ¿no? Porque es un gran estadio. Ya lo conocía porque tenía compañeros que han jugado conmigo, que han jugado en el Sabadell, sobre todo compañeros de Girona, y bueno, y aquel día pues es verdad que debutábamos, creo que fuera de casa en segunda B con el Huesca, pagamos un poco los momentos iniciales, un gol tempranero del Sabadell pues nos hizo bastante daño, y es verdad que luego la segunda parte pues bueno, yo personalmente me encontré muy a gusto y bueno, es verdad que una lástima el resultado, pero bueno, la instalación, el campo, todo pues al final es un lujo y bueno, muchos jugadores míos de este domingo pues verán lo mismo, ¿no? Verán su debut en la Nova Creu Alta y bueno, en un gran estadio, en un gran campo. Los jugadores, muchos de los nuestros vienen de tercera división y no están acostumbrados a ese tipo de estadios, pero que bueno, que este año ya por suerte han jugado varios de ellos y se han acostumbrado a la perfección.
¿Quién lo diría? Iba a decir ahora, porque la gente que os ha visto en Alicante, que os ha visto en Alcoy, habla maravillas de vuestro juego. ¿Un estadio como la Nova Creu Alta puede beneficiaros por la propuesta de juego que tenéis?
Hombre, está claro que cuanto mejor sean los campos y más grandes, pues para nosotros es mejor, ¿no? Yo lo que digo, al final el fútbol de verdad tiene que ser en campos de estos, aquí es donde la gente puede proponer lo que quiera, su manera de jugar, fútbol directo, fútbol combinativo, presionar más alto, presionar más bajo, bueno, al fin y al cabo cada equipo trabaja unas cosas, pero es verdad que en ese tipo de campos se pueden hacer lo que cualquier equipo quiere, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es un lujo estar en este grupo, con grandes estadios y bueno, intentaremos el domingo hacerlo de siempre, a ver si somos capaces de sumar los tres puntos.
Y lo de siempre es, entiendo, discutirle la posesión al Sabadell.
Sí, pues no entendemos el fútbol de otra manera, ¿no? Al fin y al cabo, los equipos que hacen grandes cosas son, pienso que los equipos que son protagonistas, los equipos que quieren dominar al rival. Está claro que al final hay ratos de partido que el rival no te deja, y es donde mejor tienes que estar atento en otros aspectos del fútbol, pero como idea inicial pienso que yo concibo el fútbol de esa manera. Nos fue bien muy bien en tercera división, nos está yendo bien en este inicio de competición, y lo que digo, no hay que cambiar, no hay que ser fiel a lo que uno cree, a lo que uno trabaja día tras día, y nosotros incidimos mucho en esta idea de juego, pero es verdad que somos un equipo con mucha variedad, ¿no? Que no solo atacamos bien, sino que también sabemos defender. Eso, los números que tenemos son por eso, y bueno, a ver cómo se nos da el domingo, que sabemos de la dificultad y que cada partido este grupo de segunda B tiene mucha dificultad.
Los datos, Daniel, que lo decía, son curiosos, ¿eh? Porque mejor defensa de la liga, solo 4 goles, y ni te cuento si quitamos el primer partido en Buñol, pero por contra, 4 goles a favor, que me imagino que es la gran asignatura pendiente.
Sí, la verdad que es una barbaridad, ¿no? Quitando el día de Levante, de Buñol, lo que dices, ¿no? Llevamos un gol encajado en 7 jornadas, eso en este grupo es una barbaridad para un equipo encima recién ascendido. Eso hace que estemos muy contentos, ¿no? De cómo trabaja el equipo, cómo es un bloque, cómo no solo cómo ataca bien porque tiene mucho balón, sino cómo defiende, y mucho rato defiende con balón. Y es verdad que la asignatura pendiente pues puede ser esa, ¿no? El hacer más goles. Es verdad que hay días que hemos merecido meter muchos más goles, día Castellón, el otro día en Alcoy merecimos meter algún gol más, el otro día con el Egea también tuvimos varias oportunidades de gol, pero está claro que el gol es lo más complicado, lo más difícil, y lo que digo, ¿no? Creo que 16 o 17 jugadores de nuestro equipo debutan en la categoría, y eso hace que al final cueste un poquito, pero bueno, estamos en ello, y así poco a poco conseguimos marcar más goles, que es al final lo que te da puntos.
El Sabadell es casi lo contrario, ¿eh? Porque en las dos últimas jornadas lleva ya 6 goles en 2 partidos, pero también es uno de los equipos más goleados de toda la segunda B. Por lo tanto, no sé si decir que es un duelo de contrastes, de estilos, de cifras como mínimo, y sobre todo también, teniendo en cuenta que sois la mejor defensa del grupo, si para vosotros es una buena prueba también el tener delante al Sabadell para esos registros defensivos que decíamos ahora.
Sí, está claro que viendo los números sí que puede parecer que sea así. Luego es verdad, a ver cómo se desarrolla el partido, y a lo mejor es todo lo contrario a lo que dicen las cifras, ¿no? Pero es verdad que el Sabadell es un equipo que mete muchos goles, creo que es el tercer equipo más goleador del grupo. Por contra, tiene el hándicap ese que ha encajado, creo que el equipo que más goles, pues bueno, al fin y al cabo es buscar el equilibrio, ¿no? Seguro que Seguridad está intentando buscar ese equilibrio, el seguir marcando tantos goles pero no encajar tantos, y al final es verdad que lo que digo, ¿no? En el fútbol al final controlar todos, salvo los equipos grandes de primera división, pues es complicado, y bueno, al final los entrenadores lo que queremos es eso, ¿no? El buscar ese equilibrio, que es lo que al final te da puntos, y yo quería que mi equipo marcara más goles, pero viendo cómo lo hacemos, pues es cuestión de tiempo, porque pienso que al final, lo que digo, es complicado hacer daño a los rivales y hacer sobre todo goles, pero nuestra forma de jugar indica que todos los días estamos más cerca de ganar que de perder.
¿Qué destacarías más del Sabadell?
Bueno, pues tiene varios recursos que domina, ¿no? La verdad que es un equipo con muchísima experiencia. Yo solo viendo los jugadores que tienen, la edad que ellos tienen y la trayectoria que los jugadores poseen ya no solo en segunda B, sino alguno de ellos en segunda A, pues bueno, tiene mucha experiencia, que sabe dominar los partidos, que tiene un gran balón parado, que eso indica, pues, y ha hecho grandes goles a balón parado. Sin ir más lejos, el día de Español B remonta con 2 goles a balón parado. Y lo que digo, pues que domina un poco todas las facetas, ¿no? Que sabe presionar alto, que sabe replegarse y defender en su campo, que hace fútbol directo con un puta como Arturo que domina muy bien ese tipo de juego, y luego la caída que les pueda generar, pero que también tienen fútbol combinativo con jugadores de calidad. Por lo tanto, pues bueno, es un equipo completo que lo que digo, que se adapta un poco a las circunstancias del partido, y el último día lo pudisteis ver, el día del Español, que tuvo un poco de todo.
Decías el tema de la experiencia. Otro dato muy curioso es que, quitando los filiales, si coges la media de edad de los 11 titulares de toda la categoría, el equipo más joven es el Teruel, quitando filiales, y el más veterano es el Sabadell. Por lo tanto, incluso en eso hay duelo curioso de estadísticas. La última que te hago, Dani, ¿lo prefieres a este Sabadell después de 2 triunfos, como es el caso, o hubieses preferido un rival más tocado, como hace, por ejemplo, 2 semanas?
Pues nunca se sabe, ¿no? Porque al final los resultados tampoco indican o reflejan todo. Hay equipos que van en mala dinámica, sin ir más lejos el Ebro de resultados, pero es un equipo que cada día tiene opciones de ganar todos los partidos, y eso al final lo hace también muy muy peligroso. Y el Sabadell ya no sabes qué es más peligroso, ¿no? Si hace 15 días, cuando estaba en la zona de descenso y los resultados acuciaban y necesitaba una victoria sí o sí, o ahora que a lo mejor van más tranquilos y tienen más confianza y bueno, son más atrevidos para jugar. La verdad que bueno, lo importante es cómo estás tú, cómo te sientes como equipo. Pienso que nosotros estamos en buen momento desde el inicio de competición. Eso no indica que cualquier día puedas perder cualquier partido, pero es lo primordial, ¿no? El estar tú bien, hacer tus cosas bien, el dominar los partidos y el tener siempre armas para ir a cualquier campo a ganar.
Pues Dani Asso, entrenador del Teruel, hombre que vive en la carretera, como decíamos al principio, viviendo en Jaca, entrenando en Zaragoza y con los partidos de local en Teruel, en La Pinilla, un auténtico placer haber hablado un ratito de fútbol. Nos vemos, nada, pasado mañana aquí en Sabadell, la Nova Creu Alta. Buen viaje.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Nosaltres el que fem ara és una aturada en el camí. A la tornada tenim la vessant estadística. N'hem parlat i força amb Dani Asso de tot això, però la completem amb el mestre, en majúscules, de la qüestió de les estadístiques, amb el Miguel Ángel Rodríguez, després de la publicitat. Si els Beatles ho van fer... Nosaltres també! Aquest divendres, els de Ràdio Sabadell pugem cap amunt. Des del Terrat Urpí farem en directe els programes musicals d'aquesta casa.
Xocolata Express, com sempre, a les 9 i amb un refinat contingut.
A partir de les 10 de la nit, l'equip del Vitamina Dance arriba carregat de música electrònica i amb DJs locals com a convidats de luxe.
I a les 11, Salsitxes Paradís, un programa de funk i soul amb intencions d'alta volada.
Música en directe, entrevistes i sorpreses. Vine a veure ràdio en directe al Terrat Urpí. Aquest divendres, a partir de les 9 del vespre, hi ha entrada gratuïta.
M'he proposat obrir un local nou.
Doncs parlem de finançament.
I he de venir al banc.
No cal, ja vindré jo. El teu bar al cafè és molt més bo.
Si ets autònom, tens un negoci o comerç, a Banc Sabadell comptes amb un gestor especialitzat que vindrà sempre que ho necessitis. Explica'ns els teus objectius i també seran els nostres. Sabadell, sé on siguis.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Rodríguez, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Una setmana més per repassar números. Avui, home, molt no has hagut de rebuscar per trobar precedents del pròxim rival. És el Teruel, i gairebé te'ls puc dir de memòria perquè fins i tot recordo el golejador a Pinilla. Però vaja, és la teva feina, per tant, dos precedents només, no?
Sí, només dos precedents entre el Sabadell i el Teruel, els dos de la temporada 2010-2011 amb Lluís Carreras. Cap victòria al Sabadell, o sigui, primer ens va guanyar el Teruel aquí 0-2 i a la segona volta vam empatar 1 a la Pinilla. I bueno, igual que la setmana passada amb l'Ebro, doncs ens hem d'estrenar amb victòries contra el Teruel. I és curiós perquè la setmana passada contra l'Ebro no havien guanyat mai, aquesta setmana amb el Teruel no l'hem guanyat mai, i la setmana que ve anem a Cornellà, que no hem guanyat mai al camp del Cornellà. Llavors...
T'imagines trencar les tres ratxes a la vegada?
Bueno, estaria bé.
La primera caigut ja. S'ha de dir que és curiós perquè el Teruel només té dos precedents, per tant, és veritat que el Sabadell mai no l'ha guanyat, però només són dos partits, però és que, clar, és l'any de l'ascens, per tant, probablement sigui dels pocs rivals que poden dir que l'any de l'ascens l'equip de Lluís Carreras no va guanyar-lo.
Sí, és curiós. El partit d'aquí de la Nova Creu Alta crec que va ser la jornada 5 o alguna cosa així. L'equip encara no s'acabava de conjuntar i ens va guanyar relativament fàcil aquest partit, que diria que va ser un dimecres, diria de memòria. I bueno, la segona volta vam empatar un.
Dius que el Teruel té un repte majúscul. Ens el llançaves tu ahir en un WhatsApp intern a Pau Vituri i a Servidor. Vam estar potser 40 minuts donant-li voltes a...
Més,
no? El té cronometrat i tot. De quan vam trigar a saber quin era el rival? Bé, explica tu el repte i després et diré algun dels noms que van sortir.
Bueno, el Teruel, com hem comentat, una única visita a la Nova Creu Alta i que va guanyar, doncs en els 51 anys de vida de l'estadi de la Nova Creu Alta, o sigui, de l'estadi actual, només hi ha un equip que hagi guanyat en les seves dues primeres visites a l'estadi. I de fet són les seves dues úniques visites. Parlem de l'Oroñés B, o sigui, del filial de l'Oroñés, que la promoció de descens de la 95-96 va guanyar 1-2 i l'any 2000 la Copa Federació va guanyar 0-1. Doncs és l'únic equip que en 51 anys ha guanyat els seus dues primeres visites a l'estadi. Llavors no hi ha cap equip que en lliga hagi guanyat en les seves dues primeres visites, i això ho podria fer el diumenge.
Ni el Madrid, ni el Barça, ni l'Atlético, ni l'Atlètic Club, cap rival a l'època de primera tampoc.
Cap equip gran ho ha aconseguit, i l'únic que és curiós, l'Oroñés B, doncs el Teruel podria ser el primer equip que en lliga guanyin les seves dues primeres visites a la Nova Creu Alta.
Ahir, per exemple, per fer-nos una idea, entre Pau Vituri i Servidor vam dir l'Escoriaza, la Felguera, el Beasain, allà va sortir tot tipus de rivals.
Equips que, bueno, curiosos.
S'ha de dir Orihuela, Langreu, etc. O sigui que vam trigar gairebé mig mapa d'Espanya per trobar que era el Oroñés B, i s'ha de dir, perquè si no després em queixarà que el conec, que va ser Pau Vituri qui va encertar que era el Oroñés B, l'únic equip fins ara capaç de guanyar en les seves dues primeres visites
era
a la Nova Creu Alta.
Era molt difícil, la veritat.
Sí, sí, era complicat, però vaja, saps que això és gairebé com escopir cap a dalt, que després acaba caient, perquè com després t'ha de fer el repte, avui s'ha estat trencant les banyes tota la nit per veure si te la tornava, o sigui que la cosa està ben fresca encara. Anem a continuar de moment amb les xifres arrequinades, després ja anem amb els reptes. El Sabadell, a diferència de fa unes setmanes, ara un repàs als números previs a aquest enfrontament, i home, la cosa ha canviat.
Sí, ja parlem d'estadístiques més positives. Després de la victòria de l'altre dia al Camp de l'Ebro hem sortit del descens, 14è classificat amb 10 punts, repartits en 3 victòries, un empat i 4 derrotes. Hem marcat 11 gols i hem encaixat 15. El balanç a l'estadi, de moment només una única victòria, la de fa dues setmanes contra l'Espanyol B, un empat i 2 derrotes, hem fet 5 gols i n'hem encaixat 7.
És curiós perquè en cas de guanyar seria la primera vegada que Toni Saligrat al Centre d'Esports enllaça 3 victòries seguides.
Sí, bueno, de fet, l'última vegada que el Sabadell va enllaçar 3 victòries seguides és la temporada 2015-2016, o sigui, hem estat després dues temporades senceres sense sumar 3 victòries seguides, i aquesta ratxa
té
trampa, perquè la primera d'elles va ser 1-0 contra l'Huracán en un partit que no es va jugar i que es va decretar aquest resultat, 4-1 a l'Eldense i 0-2 a l'Olimpíada Xàtiva. O sigui que hauríem de buscar anteriorment 3 victòries seguides
jugant,
que és de l'època de la segona divisió A, diria que era en Miquel Olmo.
I fins i tot has anat un pas més enllà, que jo ni havia caigut en aquest punt, en aquesta dada. El Sabadell va guanyar 3-2 contra l'Espanyol B, 1-3 contra l'Ebro, per tant porta dues setmanes seguides fent 3 gols, i has buscat l'últim cop que per 3 vegades consecutives el Sabadell va aconseguir fer 3 gols com a mínim.
Sí, últim cop i únic, en una única ocasió, que el Sabadell a segona divisió B, això sí, en la categoria de bronze, en 3 partits seguits ha fet 3 o més gols. Estem parlant de la temporada 83-84, que és la seva primera temporada en aquesta categoria. Doncs van llançar 3 partits, guanyen 5-0 al Huesca, 0-3 a l'Endesa d'Andorra de l'Aragó, i 6-0 es van portar al Compostela aquí de Nova Creu Alta. O sigui,
quina
partits,
ratxa espectacular, 14 gols a favor, 0 en contra.
Bueno, és que aquell equip, la veritat és que ofensivament era espectacular.
I abans que parlàvem de Toni Saligrat, també acaba de complir un número rodó.
Sí, l'altre dia al Camp de l'Ebro, l'Almozara va complir el seu partit número 50 oficial amb el Sabadell, o sigui, comptant Lliga i Copa Catalunya. El balanç, 13 victòries, 23 empats i només 11 derrotes, amb 42 gols a favor i 44 en contra.
El que diem sempre, molts empats que condicionen una xifra tan baixa com és aquesta de derrotes, perquè al final Toni Saligrat, segurament el record que tenen ara mateix ben fresc els aficionats no és d'un entrenador exitós que ha portat de moment el Sabadell a part alta de la classificació, però en canvi veus les derrotes i clar, 11 en 50 partits és una dada realment molt bona, molt destacable. El problema és la xifra d'empats de la temporada passada que condiciona molt aquest balanç. El Teruel També xifres molt curioses, les que porta l'equip de Dani Asso aquí a Sabadell, un equip que acaba de pujar des de tercera divisió i que té uns números peculiars.
Sí, de moment ha començat bastant bé, perquè el Teruel és 9è classificat amb 11 punts, o sigui, només un més que el Sabadell. 2 victòries, 5 empats i una única derrota. El balanç de gols, atenció, molt pobre, tant a favor com en contra, 4 a favor i 4 en contra. Fora de casa ha aconseguit una victòria, 2 empats i una única derrota. Ha marcat 3 gols, és a dir, 3 dels 4 gols que ha fet els ha marcat fora de casa, o sigui que el problema el té el seu camp a la Pinilla, i els 4 gols que ha encaixat els ha encaixat fora de casa.
De fet, és curiós, perquè el primer partit va perdre a Bunyol per 3-0 i per tant, l'única derrota, hem de remuntar-nos a la primera jornada i estem parlant de la millor defensa de la segona divisió B, grup 3 del nostre grup, i això que va començar amb 3 gols en contra.
Sí, sí, o sigui, 3 dels 4 gols que han encaixat els va fer el dia del seu debut, que va ser nefast, però després porta ja 7 jornades consecutives sense perdre, això sí, les 3 últimes setmanes amb empat, cosa que a nosaltres ja ens sona de la temporada passada. Potser aquest any el Teruel, que ha empatat 5 dels 8 partits, serà l'equip X de la Lliga.
I crec que el Castellón de moment s'endú el rècord, sí. Però vaja, estarà igualada la cosa. A nivell de sortides, clar, si diem que des de la primera jornada no perd, doncs també porta unes quantes ja com a sense conèixer la derrota, vaja.
Sí, comentaven que només ha perdut un partit de les quatre desplaçaments que porten aquesta temporada. Les 3 últimes, atenció, empat a 0 al Camp del Badalona, victòria 0-2 al Camp de l'Hèrcules, al Rico Pérez.
El primer que va guanyar contra el conjunt de Balanagumà.
Sí, i 1-1 contra el Collano, al Collau. O sigui que bons resultats del Teruel.
Estem destacant molt el Teruel en la seva faceta defensiva, només 4 dianes en contra, de les quals 3 en la primera jornada. Clar, aquí hi ha un punt de trampa, si volem entendre així, o de contraposició a aquests números, que és el bagatge ofensiu. Són els mateixos gols, ja ho deies abans, 4 a favor, 4 en contra. No és el pitjor atac, però per molt poc.
Sí, de fet ja ho vam parlar la setmana passada, que juntament amb l'Ebro era dels equips menys golejadors, és el tercer equip que menys gols fa de la Lliga, només aquests 4 gols, i per darrere els altres 2 equips aragonesos, l'Egea i l'Ebro, amb 3.
L'afició aragonesa, tots són alegries, sí, sí. Tots són festival golejador a favor, 3 gols l'Egea, 3 gols l'Ebro, 4 al Teruel, després d'un bon grapat de jornades. L'àrbitre, la veritat és que no em sona massa, Daniel Pastoriza Iglesias, d'on surt aquest bon home, hi ha precedents?
Bueno, al igual que la setmana passada, l'Igor Garcés Vergada, diria que era, també era debutant a segona B, doncs aquesta setmana en xiula Daniel Pastoriza Iglesias, que és un àrbitre gallec, que també debuta a segona B, o sigui que evidentment cap precedent ni amb Sabadell ni amb Teruel. De moment porta 2 partits a segona B, totes dues victòries locals, o sigui que aquí ens hem d'agafar 2 victòries locals en aquests 2 precedents de Pastoriza Iglesias, i la mitjana de grogues en aquests 2 partits és de 6, o sigui, mitjana alteta.
No igual
que el col·legiat de la setmana passada.
Una va dir, no tens la sensació que els que debuten a la categoria, no sé si per inseguretat o pel que sigui, però que tenen una mitjana més alta de grogues?
Sí, bueno, ho vam parlar també fa algunes setmanes. La meva teoria és que entenc que vol que els partits no se'ls hi marxi, i per això mostra
per controlar més els partits
de lo normal, crec, però bueno.
Ho analitzarem un dia amb calma, perquè de fet podria ser un dels reptes que comenci ja a buscar també dades dels àrbitres. Pau Vitori, com estàs?
Només em falta això. Bona tarda.
No, que no, que busqui ell, no que el busquis tu, si et vols llançar-te, de cap
jo
problema.
Jo és que ja porto un descontrol de números, xifres i tal. T'he de dir que, com m'has dit abans, sóc el guanyador d'aquesta mini porra interna.
Sabia jo que mullaria, pa.
Per cert.
Entre l'un que, en comptes de rebre ell els reptes com van pactar, comença a llançar-los ja per WhatsApp, que es diu Miguel Ángel Rodríguez, i l'altre que ara sobrevé a treure pit d'haver-lo guanyat...
Tinc un dubte sobre el que has dit abans, perquè a mi em sortia el Burgos Club de Futbol, que recordeu que va jugar contra el Sabadell a la promoció d'ascens a segona divisió, a la 2000-2001, i és un club refundat.
Sí.
No sé si això va guanyar els 2 partits, era? O tinc 2 precedents, em sembla, contra el Sabadell... Clar, aquí no sé si hi ha un asterisc, que és un club que és successor d'un altre.
Està el Real Burgos.
Però aquí entrem en un altre debat, això dels clubs refundats, que si... Bueno, històries que... Però bueno, sí, sí. La veritat no recordo.
Guanyar el play-off segur que va guanyar la Nova Creu Alta, i és una derrota que va fer molt, molt, molt de mal, perquè
després
va tenir molta polèmica també.
Va guanyar en una penúltima jornada 0-1.
Correcte, just abans d'anar a Palamós.
Veníem d'empatar 3-3 a Paterna.
A última hora, en un partit que anava 3-1. Són bastant malalts, perquè recordem de memòria partits de fa 15 anys.
anys, però vaja. Anem al que ens ocupa avui. El repte de la setmana passada era un repte doble. Primer et preguntava el Pau Vituri, Miguel Ángel, que què tenien en comú els dos primers gols de l'Aleix Coc amb els dos últims?
Bueno, els dos primers gols de l'Aleix Coc van ser també contra equips filials, al igual que els dos últims que ha fet ara, i també van ser al mes d'octubre. Uh-huh. O sigui, li va tardor aquest bon home.
Sí, 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 és una bona època pel tarragoní.
I he de dir que jo el que buscava era la segona. La primera la va trobar de casualitat, però diria que era València-Mestalla, Villarreal B, els dos primers gols de l'Aleix Coc i els dos últims Espanyol B. Però jo el que buscava era
per cert, amb Nàstic de Tarragona i amb Badalona. I la segona pregunta que et llançava, estàvem en la prèvia de l'Ebro la setmana passada i tocava aquesta al Teruel, són dos equips aragonesos, i et preguntava si havia passat algun cop que el Sabadell s'hagués enfrontat de manera consecutiva a dos equips aragonesos.
Sí, he trobat un precedent, ja hem comentat la temporada 83-84 i hem comentat un partit d'aquests, va ser la jornada 10 i 11, que el Sabadell va guanyar 1-2 al camp del West, que la setmana següent va guanyar 4-1 a l'Endesa Andorra, i també es va repetir, evidentment, a la segona volta.
A la tornada, abans, no? El 5-0 al West i 0-3 a l'Endesa
Andorra.
Curiós,
satisfet?
Sí, sí, no? Jo em vaig quedar, de fet, als anys 80 llargs.
Sí, per no
vaig arribar aquí, sí, sí. Per cert, ho heu dit abans.
A veure, també és veritat que és fàcil. Moltes temporades, sí, la segona divisió, com a molt el Real Zaragoza, per tant, aquell any ja te l'estalvies perquè és impossible que et trobis dos.
Que un apunt molt ràpid. Abans heu parlat de Miquel Olmo, comentarista aquest diumenge, per cert, al Sabadell.
Demà passat, a la nova Creu Alta, la cabina de retransmissions de Ràdio Sabadell. El temps que està patint ja.
Vinga,
o sigui, llença-li el repte d'aquesta setmana, va.
Aviam, m'he centrat ja en la setmana que ve, en el partit del Cornellà, perquè bé, venim de dos aragonesos, ja hem fet el repte d'aragonesos, per tant, m'he centrat en el partit de la setmana que ve. I a l'Adri li agradarà això, perquè estic optimista, després de les últimes dues...
És estrany en el cas del Pau.
De les dues últimes victòries del Sabadell, que a més hem ficat tres gols, els dos partits. Per tant, jo deixo la meva porra aquí ja de cara al partit del Cornellà. Jo dic un 0-3. I aquí entendreu el meu repte.
El mòbil m'està vibrant ja. Tinc algun amic que des de Cornellà m'està enviant missatgets.
I aquí entendreu el meu repte. El Sabadell va perdre la temporada passada a Cornellà per 3-0,
sí.
Podríem dir la pitjor tarda de l'equip de Toni Saligrat com a el tècnic de Torrent, com a entrenador del Sabadell. Doncs bé, estic buscant. Jo he trobat un precedent. L'última vegada que el Sabadell va perdre per 3-0 en un camp i la següent vegada que va tornar a aquell camp va guanyar per 0-3. Complicat, eh?
T'animes o què? Ha pujat les celles com dient... Uf.
Mira, deixa'm puntualitzar una cosa. Obro el ventall aquí, eh? Partit de Lliga, partit de Copa. Partit de Lliga, no contem un partit de Copa i tornem al partit de Lliga. Obro una mica l'espectre aquí, eh? Jo he trobat una vegada que el Sabadell va anar a un camp, va perdre per... L'Adri m'està apuntant aquí un equip que no és, Adri.
Ah, perfecte. No,
t'hauràs d'esperar que torni a Miguel.
Estalvia Tenerife perquè estava avançant al 0-3, però estalvia tal.
És a dir, el Sabadell va anar a un camp, va perdre per 3-0 i
el següent desplaçament
en aquell camp, que no vol dir que fos la temporada següent, compte.
Sí, sí.
Massa pistes, ja.
Perquè pot ser que un equip pugés, baixés, el Sabadell pugés, baixés, etc.
O que juguessin en Copa i fos el mateix any.
També. Doncs el Sabadell tornés a aquell camp i guanyés 0-3.
I, evidentment, si no ja pleguem i acabes tu el programa, no te'l saps, no?
Estic pensant, però home, és difícil.
No porto un bonus track avui perquè dic com
és impossible.
Però, bueno, buscarem les victòries 0-3 fora de casa, que
no són gaires, tampoc.
No han estat molt abundants i llavors, però bueno, buscarem a partir d'aquí.
Sí, aquí és la tècnica que he fet servir jo mateix.
Doncs Pau Vituri, gràcies.
A vosaltres.
Miguel Ángel Rodríguez, que sigui lleu la recerca. Segur que si tinguéssiu el grup de WhatsApp obert com el tinc jo, abans que acabi el directe, segur que està donant-li voltes ja i està dient, no serà aquest que he trobat que un 0-3 veuràs tu. A demà no arriba, que ja sap la resposta. Gràcies, ens veiem divendres que ve i parlem d'aquesta qüestió.
Molt bé, gràcies.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel. L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell. We'll be right back.
45 segons i arribem a 3 quarts de 3. Deixem marxar ja el Miguel Ángel Rodríguez. Continuem parlant de futbol. Ara ja no de la prèvia del Sabadell-Teruel de diumenge a les 5, sinó de la del Sabadell Nord just 24 hores abans. Demà a Lloret visita un dels gallets de la categoria i ho fa amb els deures fets en aquest inici del campionat. Serà un duel també, ara que parlàvem d'aquesta qüestió en el Sabadell-Teruel, de dinàmiques oposades, ja que els lloretencs són candidats a l'ascens i ara mateix ocupen el tercer lloc, però això sí, després de dues derrotes seguides, mentre els arlequinats militen per primer cop en tota la història a Primera Catalana, però ja sumen 11 punts amb dos triomfs consecutius. Quico Díaz, l'entrenador sabadellenc, espera un duel especialment dur.
Allí vamos a un campo muy grande, en un campo donde va a ser bastante complicado, porque ellos lo tienen muy, muy, muy por la mano. Tiene jugadores contrastados de la zona, ¿no? Sobre todo jugadores que han jugado años atrás en tercera división, incluso algunos en segunda B, y gente pues bastante veterana.
A casa, diu Quico Díaz, el Lloret acostuma a fer-se fort, encara que el canvi de led guanyés en l'últim partit disputat allà. A Can Urià, que això sí, la moral és pels núvols, després de fer el 6-6 les dues últimes jornades. La situació a la taula, confessa l'entrenador, reforça l'ànim de la plantilla a les portes de visitar, podríem dir, un dels cocos de la Lliga.
T'hace sentirte todavía más fuerte, ¿no? Y te hace sentirte todavía más ilusionado en este campeonato, ¿no? Ir al campo del Lloret con 11 puntos no es lo mismo que ir a lo mejor con 5, ¿no? Con la necesidad de imperiosa de tener que ganar para salir de abajo, ¿no? Ahora no he mirado la clasificación y cuando vea que Sabadell Nord está alejado de la zona de descenso, seremos felices, ¿no? Y entonces puedes ir al campo del Lloret con una mentalidad muy diferente y mucho más ilusionado y mucho más fuerte mentalmente.
Demà a les 5 de la tarda arrencarà aquest partit, aquest Lloret Sabadell Nord. I també partit difícil el que tindrà el Mercantil demà dissabte al Municipal de Raona Marinals. Els de Carlos López reben a partir de les 4, una horeta abans, l'Atlètic Segre, un dels rivals, podríem dir, més fets a la categoria d'aquesta Lliga Nacional Juvenil. Equip lluitador, equip ben treballat, els de la Terra Ferma ja fa algun any que s'han consolidat en aquesta categoria, la segona del futbol juvenil estatal, i després de les 8 primeres jornades del campionat, els lleidatans sumen 11 punts, dit d'una altra manera, 6 més que no pas el Mercantil, que continua ancorat a la part baixa de la classificació. El tècnic blaugrana Carlos López admet el bon inici de Lliga de l'Atlètic Segre, però sobretot apunta que a ells només els val la victòria, volíem dir, en aquest partit, perquè la necessitat és ben present.
Sorprèn una miqueta, tenen un equip molt, molt compacte, sobretot allà és un equip que apreta moltíssim, molt físic, i bueno, la veritat és que em sorprèn una miqueta perquè els números que estan fent són boníssims. Nosaltres ara sí que aquests partits sí que són una miqueta cara de gos, com se sol dir, i sobretot jugant a casa, no ens val res més que guanyar. Aquí sí que no podem posar les excuses ni les bones sensacions ni la bona imatge de la setmana passada.
Bona imatge, la que van transmetre al camp del Juvenil B de l'Espanyol sense premi. Ara l'heu sentit de sobres, l'heu escoltat parlant amb molta franquesa. El Carlos López admetent que aquí l'únic que val ara mateix és guanyar per redreçar el rumb. I és que els graciencs només sumen ara mateix 5 punts, són 700 a la classificació, i López reconeix que no hi pot haver excuses per no treure una victòria aquest cap de setmana, aprofitant la visita a Raona Marinals de l'Atlètic Segre.
L'únic bo és que en aquesta categoria has de jugar bé per guanyar partits. Però sí que és veritat que nosaltres ara posem molt per davant els resultats i que hi ha fases del partit, com per exemple el Llagostera, el dia que hem guanyat 2-0, que en la segona part potser l'equip doncs es va tirar una mica més enrere i va saber patir. Però al final, quan estàs necessitat de punts, jo crec que també forma part del creixement de l'equip, del creixement dels jugadors més jovenets que tenim, i això ens farà doncs seguir creixent i trobarem una línia una miqueta més ofensiva o una miqueta més atractiva, però de moment hem de tenir peus a terra.
Peus a terra del Mercantil. S'espera, això sí, un partit amb pocs gols. De fet, els dos equips en sumen 6 cadascun aquesta campanya, sent dos dels conjunts menys golejadors en pitjor atac de tot el grup. Només el Cué, la Unificació en Bellvitge, porta menys gols que el Mercantil i que l'Atlètic Segre, un total de 4 pels riberencs. El partit, recordem, demà a partir de les 4 de la tarda, com és habitual, a Raona Marinals. Radio Sabadell.
L'Aragó va tornar a posar a prova els nostres cors.
Que murri ara, Arturo, que roba una cartera. Arturo, porta buida! Gulàs, 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 gulàs!
I un altre equip aragonès ens pot donar l'empenta definitiva cap a la part alta.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge busquem la tercera victòria consecutiva. A partir de 4:45 de la tarda i des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Teruel.
Hola, soy Arturo, jugador del Sabadell, y os invito a escuchar los partidos en Radio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Si fos alcaldessa, faria un festival de metal a Candeu, o una zona de bany al Ripoll, o pintaria els bancs de la ciutat de colors, o gronxadors per adults.
I tu, què faries per millorar la teva ciutat? Tenim 1 milió d'euros per decidir entre tots i totes. Pots presentar la teva proposta fins al 29 d'octubre. Com funciona? Poden presentar propostes les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i qualsevol ciutadà o ciutadana amb el suport de 30 persones empadronades a Sabadell. Si ets un ciutadà, pots presentar idees per millorar l'espai públic, un equipament o un barri. Si ets una entitat, a més, també pots presentar propostes socials que millorin la cohesió a la ciutat o a un barri. Agafa el formulari a les oficines d'atenció ciutadana o descarrega-te'l al portal decidim.sabadell.cat. Omple'l i porta'l a qualsevol oficina. Participa. Pressupostos participatius 2019. Construint ciutat.
Ajuntament de Sabadell.
Si els Beatles ho van fer... Nosaltres també. Aquest divendres, els de Ràdio Sabadell pugem cap amunt. Des del Terrat Urpí farem en directe els programes musicals d'aquesta casa.
Xocolata Express, com sempre, a les 9 i amb un refinat contingut.
A partir de les 10 de la nit, l'equip del Vitamina Dance arriba carregat de música electrònica i amb DJs locals com a convidats de luxe.
I a les 11, Salsitxes Paradís, un programa de funk i soul amb intencions d'alta volada.
Música en directe, entrevistes i sorpreses. Vine a veure Ràdio en directe al Terrat Urpí. Aquest divendres, a partir de les 9 del vespre, hi ha entrada gratuïta.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Set minuts i les 3 de la tarda, 7 minuts i baixem la persiana aquesta setmana de l'Hotel Suís. Encara us hem de parlar de waterpolo i d'handbol, entre d'altres qüestions, perquè Canllong viurà demà, per segona setmana consecutiva, una doble ració de la Lliga Premat de waterpolo. Primer, el femení disputarà un duel més que assequible contra l'escola de waterpolo Zaragoza, que va perdre a Sant Feliu en el seu debut a la Lliga i que lluitarà un any més per no baixar. Per tant, moltíssimes les diferències entre les aragoneses i les sabadellenques. La boia de l'Estalpul, Maica García, explica així com han d'enfrontar-se equips d'aquest baix perfil.
Un any més, doncs això, respectar l'equip contrari, vindre amb ganes, sobretot, i bueno, motivant-se per intentar millorar individualment, sobretot cada jugadora, perquè al final a nivell d'equip és veritat que no hi ha comparació amb equips com aquests, però treballarem per tal de no fallar, no?, les ocasions clares i d'intentar encaixar els mínims gols possibles.
Just després d'aquest partit arribarà el torn del masculí, que es troba en una situació molt més delicada. El club ha empatat els dos primers partits contra el Real Canoe i contra el Sant Andreu, i el seu tècnic, el Xava Gómez, ha criticat públicament l'actitud dels seus jugadors. Ara rebran el Natació Barcelona, un rival que ve de jugar la segona fase de l'Eurocup i també el seu partit de Lliga en qüestió d'una setmana. El Xava, però, no creu que aquest cansament acumulat afecti el rendiment dels barcelonins.
Ahora mismo me dices que esto es dentro de 4, 5, 6 meses, que hay mucha carga de partidos, pero a principio de temporada, después de una pretemporada, la gente está trabajando bien, hacer dos partidos en día sí, día no. La verdad que la gente joven no lo nota. Si lo hiciéramos tú y yo, igual nos morimos, pero a esta gente quizás le va bastante mejor. Es un entrenamiento con árbitros, un buen partido, bueno, estás con un tono, cuanto más juegas, hasta cierto punto, lo que por eso te digo. Y yo creo que a estas alturas de temporada, yo creo que es una ventaja para ellos, pero bueno. Yo me tengo que preocupar de mi equipo y de intentar volver a la senda de la ambición.
Diu el Xava que ni ells ni nosaltres seríem capaços d'aguantar dos partits ni un quart. Jo crec que la redacció d'Esports podria aguantar un partit de waterpolo. A tot això, el Cantàbric no s'ha mossegat la llengua les últimes setmanes. Assegura que el seu astral pool va en una direcció i que la resta de rivals van en una altra, van a l'alça. I així s'entén, diu, el 2-6 que han fet de sortir de dos empats per començar aquesta lliga apremat. Per corregir això, el tècnic del club natació Sabadell demana, sobretot, ajustar la punteria en atac.
Saber que si jugamos así vamos a perder, si jugamos con... fallamos muchas ocasiones clarísimas delante del portero por falta de definición, no es que no queremos. En defensa nos falta ajustar un poco y en ataque, meter lo que creamos, entonces yo creo que es una cuestión más de mental que no otra cosa, pero bueno, este deporte, el deporte así, si la cabeza no está donde tiene que estar, pues evidentemente poco hay que hacer.
Per fer agenda del que ens ve a sobre demà pel que fa a aquesta doble ració de la Lliga Premat de Waterpolo, Astral Pool Natació Sabadell Femení, Escuela Waterpolo Zaragoza, demà a les 11, just després, a 12:45, aquest duel masculí contra el CNB.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I a tot això, l'OAR Gràcia Sabadell rep demà la Salle Bonanova, un nou vingut a la categoria que encara no ha guanyat però que està empatat a punts amb els verdiblancs. Una bona mostra de la pasta de la qual està feta el rival dels graciencs, ja que tot just acaba d'arrencar la temporada, però ja sumen dos empats. Precisament, a l'hora de fer l'anàlisi, el tècnic de l'OAR, Miquel Benítez, ha parlat d'aquesta Salle Bonanova com un rival competitiu que ven molt car a les derrotes.
És un rival complicat en el sentit de que competeixen bé. Sí que és cert que és un equip que acaba de pujar, per tant és un equip que ha adaptat alguns mecanismes també a la categoria, però és un equip que lluita, són competitius, remunten partits, de fet els dos empats que ha fet els ha fet fora de casa remuntant 3 i 4 gols de desavantatge, amb la qual cosa em torno a esperar un partit competit, un partit lluitat i un partit on haurem de posar els 5 sentits si volem treure un bon resultat.
Els graciencs necessiten refer-se de les dues últimes ensopegades consecutives fora de casa. De moment, això sí, al carrer Boccaccio, un partit, una victòria, una condició d'imbatut a casa que volen mantenir com més jornades millor, tot i que Benítez és conscient que enguany la primera nacional està més igualada que d'altres anys.
La part bonica d'aquesta lliga és que ens està demostrant que tots els equips són competitius i que depèn de competir bé tots els partits. Llavors, bueno, no és preocupant haver fet ara dues derrotes fora de casa, sempre i quan ens serveixi per aprendre i per millorar i per assolir unes primeres parts que ens permetin ser més competitius.
I per refer-se del petit sotrac que travessen i tornar al camí del triomf per apropar-se una miqueta als 5 primers classificats, que és l'objectiu enguany de l'OAR, Miquel Benítez ha confessat la recepta, diu que el seu equip necessita tornar a prémer l'accelerador des del principi, a fer bons inicis de partit com estaven acostumats la temporada passada, per no haver de remuntar ni anar a remolc tot l'enfrontament. De fet, la informació més ampliada d'aquesta qüestió la teniu a radiosabadell.fm, tirant precisament per aquest titular. Demà, a les 8 del vespre, just després del femení, començarà aquest OAR Gràcia, la Salle Bonanova. Informacions en format més breu. Jordi Morales, el director tècnic del Club Natació Sabadell de Tenis Taula, ja és als quarts de final del Mundial Paralímpic de Tenis Taula que s'està duent a terme a Eslovènia. A un quart de sis disputarà aquest partit de quarts contra el britànic Bailey. De moment, avui ha jugat un partit, l'ha guanyat, el de vuitens de final contra el brasiler Israel Pereira Strow. Un partit igualadíssim. El primer set 11-9 per Morales, el segon pel brasiler 8-11, 11-1 per Morales, un altre cop al tercer. Un altre cop rèplica de Pereira al segon 6-11 i ara el definitiu en el 5-7, 11-6 pel director tècnic del Natació Sabadell. A més, les instal·lacions de Can Llong acullen avui la presentació dels equips de les diferents seccions d'aigua del club. La convocatòria és a les 6, a 6:45 arrenca l'acte amb la presentació del cap d'antena d'aquesta casa, Sergi Garcés, i amb els conjunts de natació artística, natació, waterpolo i aigües obertes desfilant per la piscina de 50 interior. Acabem dient que s'ha ajornat la presentació dels equips de l'escola de futbol del Cercle Sabadellès. Estava prevista per aquesta tarda a les 6, la previsió de pluja, però ha portat els responsables a canviar de dia. L'acte serà divendres de la setmana que ve. Rebeu una abraçada enorme del Toni González i de la Rocío García des del control de so. Avui la tècnica del programa a quatre mans. Més informació, com sempre, a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.